Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 7 minuts de les 12 del migdia, és dijous, i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui podríem dir que és de Sant Cugat. Hi ha una persona aquí que sí que viu a Sant Cugat, que sí que està a Sant Cugat. Hi ha quatre que jo diria que no, que no són de Sant Cugat, però és igual, perquè el que fan és teatre, i per tant, Molta Comèdia. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Què sabem de la Unió? I torna el blanc i negre? Benvolguts germans en les arts escèniques. Aquest matí, a l'albada, quan els ocells començaven a piular i el sol despuntava, he pensat que feia dies que no tenia notícies de l'espai escènic de la Unió Sant Cugatenca. Aquesta societat nascuda fa més de 120 anys, que després de 10 anys tancada, va obrir parcialment els seus nous espais, on teatre, dansa, grups de cultura popular desenvolupen les seves activitats, tot i que encara no saben, ni ells ni la resta de ciutadans, com jo, com acabarà el conveni privat municipal que l'anterior ajuntament va canviar perquè deia no es podia afrontar ni econòmica ni legalment. La realitat a hores d'ara és que l'espai escènic, que era l'única part pendent de recuperar i que es va anunciar repetidament que estaria disponible el mes de setembre, sembla que no serà possible. No serà possible que estigui en funcions. L'empresa que havia de recuperar aquest esplèndid teatre Massanale en la italiana, i si convenia escenari central, amb una capacitat per 450 persones i obert perquè les seves fileres serien retràctils, aleshores per 800 persones, no avança. Sembla que hi ha problemes econòmics. Que estrany, benvolguts germans. Hi ha alguna complicació legal amb els concessionaris del bar. Esperem mitjançant Déu Nostre Senyor i potser amb l'ajuda de Sant Madí, de Sant Pere, que la cosa evolucioni aviat i, si no, em temo que jo ja no ho podré veure. Per acabar de revelar el clau, benvolguts germans, ahir el president de l'Associació d'Actors, Actrius, Directors i Directores Professionals de Catalunya, l'Àlex Casanovas, es va afegir a les declaracions d'una plataforma d'arts lliures, artes libres, mejor dicho, sorgida a Madrid, arrel de diferents decisions d'ajuntaments i centres culturals, on els senyors i les senyores de Vox, a vegades em pregunto com hi pot haver senyores a Vox. Doncs segueixo. En alguns llocs, deia, on Vox governa amb PP o no, només PP, han anul·lat funcions contractades abans de les darreres eleccions, com la villana de Getafe, de Lope de Vega, diuen por sus insinuaciones sexuales. Lope de Vega, clàssico espanyol donde los haya, nascut l'any 1562 i mort el 1635, i també han anul·lat Orlando de Virginia Woolf a Valdemorillo, un poble de la Comunitat de Madrid que no ho entenc, perquè jo em creia, com diu la Isabelita, que Madrid és llibertat. Bueno, la plataforma esmentada ha fet una llista de molts més actes o accions, com la detenció de la cantant Rocío Saiz a Múrcia perquè es va treure la camisa i va ensenyar els pits en un acte amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI. Aquesta plataforma, que òbviament anirà creixent, em fa tornar a la joventut, a la meva joventut en blanc i negre, a la meva joventut dins del franquisme, perquè jo, benvolguts germans, vaig néixer un any després que Franco guanyés la guerra incivil, no civil, si us plau. i tota la meva infantesa i joventut la vaig viure amb la censura més absoluta, la rigidesa moral més alineant i el càstig absolut a qualsevol mostra de pensament propi, diferent o considerat com correcte, i el més llarg, etcètera, que podeu imaginar. Els comedians, els ballarins i ballarines, els músics i cantants, pallassos, poetes, que trencaven límits als anys 70 i 80 del segle passat, i que ja han mort, i els que encara estan vius, els hi haguessin dit que això tornaria a passar i no s'ho haguessin cregut. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Des del món en color, amb tots els colors de l'arc de Sant Martí, jo, que no sóc creient, demano que Déu faci més que nosaltres. Amén. Clar, escolteu aquesta música, i ja sé que tothom que està escoltant, bueno, tothom, molta gent ja sap que es tracta de Superman. Però per què parlem? Per què hem posat Superman? Perquè parlem d'una obra, La Xispa, que és d'una botiga de còmics. Bé, jo vaig començar a dir en TVOs, quan era petit. En TVOs. No eren còmics, però després de ser còmics, són còmics. I en un moment determinat, que es veu que els que estan en aquesta botiga de còmics decideixen que potser caldria posar-se les capes per fer alguna cosa. A veure, ara ens ho explicaran. Ara ens ho explicaran. I comencem per dir que tenim, doncs, l'Anna Pérez.
Hola, bon dia.
Que és la codirectora de l'obra. És una obra del Marc Angelet. Que precisament va estar aquí en aquesta casa fa quatre setmanes. Sí, vam parlar amb ell per una obra que havia fet, Teràpia
Integra.
També tenim en Lluís Català.
Hola.
També tenim la Maria Frías.
Hola.
També tenim en Miguel Gómez.
Bon dia.
I també tenim la Núria Orellana.
Hola.
A veure, explica'm-ho. La Xispa, d'entrada, haig de dir que es tracta d'una... un premi, de fet, de la convocatòria de projectes dels teatres de proximitat o en el Teatre Batega.
Exactament.
I esteu al Teatre Acadèmia. Anna, com va començar això?
Bueno, això va començar amb un projecte en el que el Teatre Acadèmia va decidir fer un projecte que es deia Nous Horitzons, en el que es donava veu i es donava la possibilitat a intèrprets molt joves, entre 21 i 23 anys.
Sí.
I se donava la possibilitat de que ells poguessin formar part d'aquest projecte. Llavors era un projecte bianual, en el qual se va fer un càsting, van sortir 6 intèrpretes, i a partir d'un any de treball, de formació con ellos, se hicieron unas lectures dramatitzades, de les quals se hicieron 3, y La Chispa fue el texto elegido para hacer la producción de este año. Entonces, digamos que este proyecto es un proyecto de 2 años, en el cual primero ha habido un tiempo de formación, ellos están formados y formadísimos, quiero decir, era una mica llevarlos cap al teatre que nosaltres volíem, no? I llavors ha sigut la producció de La Xispa.
En aquest moment, diguéssim, els quatre que esteu aquí, sou els quatre intèrprets de l'obra, o sigui que els van escollir d'aquesta selecció prèvia. Veníeu d'algun tipus de grup, d'algun tipus d'actuació prèviament, havíeu estat treballant o no?
Clar, una de les premisses de la convocatòria era que no tinguéssim com a màxim una experiència professional. Aleshores vam sortir tots una mica de l'ou de la formació, vull dir que just nosaltres tres havíem acabat fa... Bueno, jo he acabat aquest any, ells dos havien acabat fa poc, ell encara hi és, vull dir que venim de la formació encara.
Però esteu instituts de teatre?
Ell.
Jo hi soc.
Tu saps fer el teatre?
Sí, jo, és això, jo encara estic formant-me. Tots estan graduats menys jo, però aquí estem, sí, sí. Combinant La Xispa i l'institut.
De totes maneres, formant-te estaràs tota la vida, eh?
Exacte, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, cap problema amb
aquest sentit. Totalment, sí, sí.
Digueu-me cada un de vosaltres quin és el vostre personatge.
Val, doncs jo interpreto el Manu, que jo crec que és el més friqui de tots. Treballa a la botiga també amb la Mar i el Bruno i això és el que sap absolutament tots els detalls dels còmics i qualsevol client que li pregunti la cosa més concreta, ell sabrà on trobar-ho. I a part d'això és molt apassionat pels còmics, no? És una mica com el refugi de tot, perquè... Veu el món on viu i hi ha moltes coses que no li agraden. I una mica els superherois són aquest refugi i aquesta cosa que li dona una mica d'esperança a través dels valors que tenen i com actuen. I això, llavors apareix... Bueno, potser m'estic ja explicant massa, però... hi ha La Xispa, que és un superheroi a la vida real, que està al barri on hi ha la botiga. I això, clar, li fa veure que hi ha gent que actua com el que ell llegeix, i això li mou moltes coses.
Estimula.
Sí, exacte.
Continuem.
El meu personatge és el Bruno. El Bruno és una mica la connexió entre el Manu i la Mar, perquè és el millor amic del Manu i la parella de la Mar. És una persona que també li agraden molt els còmics, i de fet és com un projecte que neix també a partir del Manu i del Bruno. No és tan friki com el Manu, en alguns moments es pot veure, però sí que li agraden i sap referències i tot plegat. A nivell de la botiga, ell no s'implica molt en la feina, ell fa, doncs, suposo que el que li demanen, no és una persona que tingui moltíssima iniciativa, sinó és, bueno, és, ell va fent a la seva, és una mica, doncs, bueno, el que pensa ho diu, tampoc té molts problemes ni pensa molt les coses, sinó és més... reacciona, ell, si li afecta alguna cosa ho reaccionarà, si li dona igual ho dirà, no té problemes a dir les coses, però tampoc es ficarà en problemes.
I tu l'entens perfectament, el personatge?
Sí. L'entenc.
Sí, t'es cau bé.
Sí, ja. Sí.
Continuem amb tu, que també formes part de la botiga.
Sí, jo sóc la Mar, que és una mica la que posa els diners de la botiga, diguem. És qui fa la inversió inicial. I encara que és un projecte més d'ells dos, perquè ells dos tenen com el somni i la passió pels còmics, la Mar és com la que toca més de peus a terra, la que veu més la realitat de com està la botiga, perquè crec que no és cap spoiler si dic que la botiga està fatal de diners i que no surten els números, és una botiga molt precària i és una mica la que s'abandera d'aquesta lluita amb la precarietat i amb els números, perquè ells dos és com que ells estan molt feliços a la botiga, no volen veure els problemes i ells viurien allà, però algú ha de posar els punts sobre les is i
ha de ser una dona.
I ha de ser una dona en aquest cas.
No falla.
No.
I tu?
Jo sóc...
Arribes a la botiga?
Jo arribo a la vida... Jo sóc... La meva connexió és el Manu. La Cas és una noia molt peculiar. Molt peculiar. Que té unes condicions no... Bueno, de ciència-ficció, la veritat. I res, coneix el Manu. I res, bàsicament es veu la meva relació amb ell, tinc alguna coseta amb el Bruno, però bueno, ja es veurà. O sigui, jo sempre que em pregunten pel meu personatge és com, bueno, és que no sé què parlar, perquè jo crec que faig spoilers si dic qualsevol cosa del meu personatge.
Sí?
Sí.
Més o menys, no, la idea de
sí.
Saber per on estem.
Jo, mira, jo sempre dic, és que així surto del pas, sempre. Aquesta obra per mi és una barreja entre Amor a quemarropa, Big Bang Theory i Marvel. I el meu personatge és Marvel. És la part de Marvel que aporto. La part d'X-Men que aporto. Ja està.
En aquest moment l'obra s'està fent a la Teatre Acadèmia fins al dia 9.
Sí.
El dia 9. Llàstima que no haguéssim pogut fer el programa abans, perquè ja saps que la setmana passada teníem festa, perquè aquí era Sant Pere, festa major, i per tant no hi havia programa. O sigui, per tant, però hi ha perspectives de futur?
Sí, és el que volem.
No, no, jo pregunto perquè penso...
Sí, han vingut programadors, avui també tenim una visita per veure si es pot fer per a escolars. No és un teatre especialment per a escolars, és un teatre per a tothom, o sigui, vull dir, tampoc és per a infantil, o sigui, vull dir, és una peça de teatre que és teatre, el que passa que està feta per joves i connecta molt amb l'edat més o menys que teniu vosaltres, o sigui, la gent que connecta molt amb tothom, perquè la gent de la teva edat connecta, la gent de la meva també, que jo també he llegit TVOs, no còmics, i de Zipizape, és així.
I Carpanta.
Exacte, i per exemple amb el Pau, que és el meu fillastre que té 10 anys, també connecta i s'ho passa superbé i aquests dies ha estat fora i diu com va la xispa, vull veure la xispa una altra vegada, i l'ha vist com 3 o 4 vegades, o sigui, vull dir, és molt guai perquè connecta amb molta gent i estem molt contents, estan molt bé i bueno, i estem disfrutant molt.
No, ho deia això perquè a vegades el problema que es produeix és que a partir de l'estrena i dels dies que estigui no hi ha aquesta continuïtat que faria falta, que estigués girant, perquè suposo que des del punt de vista escènic, no sé si té dificultats o no per moure's.
No.
Des del punt de vista escènic
no, és una producció que és petita i llavors ja estava pensada per fer bolos i llavors ja en realitat, des de l'any passat, que ja van dir de cara a la lectura, ja estàvem parlant de fer bolos. O sigui, era una cosa que volíem donar-li continuïtat. O sigui, seria com el final, el broche d'oro per al projecte, no? O sigui, un projecte que surt, que té una coproducció amb el grec, que finalment funciona i que finalment pot anar de bolos i de gira, seria, bueno, seria el broche d'oro, no? De la feina que... Bueno, esto i que les surti molta més feina. Seria
per cert, hi ha alguna oferta a Sant Cugat?
És que no tenim sala! La sala... Clar, on vols que fem això?
El Teatre Auditori.
Clar, no, però el Teatre Auditori és molt gran. Necessitaríem el Teatre Unió. Ah. Te lo ligo con lo del Dios, de que has dit avui. Clar, necessitaríem una sala B.
El Teatre Auditori en aquest moment té 912 euros.
Clar.
Ostres.
No ens fotríem.
No.
Se'ns queda gran.
No. Sí, nosaltres fem funció per 80 persones.
No, però pensa que, tot i que té això, hi ha obres que només es platea, que a platea són 550.
Ah, mira, això pot ser una opció.
El tema, o sigui, jo crec que és més, no tant l'aforament, sinó que és un espectacle molt immersiu. És a dir, a l'acadèmia jo crec que també ens va molt bé, perquè la gent entra dins de la botiga i sent que forma part de la botiga i que està dins de la botiga de còmics. Llavors, clar, anar a una sala molt, molt gran perdria també aquest punt de estic dins de la botiga.
O la proximitat, segons amb quin tipus d'obres, és molt important.
Perquè,
clar, i suposo que aquest, això que deia abans, aquest Teatre de la Unió, que està aturat i que ja veurem si ho veuré o no ho veuré.
Sí que ho veuràs.
Doncs, sí,
ho
veuré.
Sí.
Fantàstic. Doncs que aquesta possibilitat de fer-ho també amb escenari central, com a Villarroel, etc., doncs el lliure és fantàstic perquè, clar, el que passa està situat allà al mig.
Sí, en veritat ho fem a tres bandes ara mateix, perquè el Teatre Acadèmia és així.
A tres bandes.
Sí.
Sí.
I aquesta proximitat amb el públic?
Molta.
Sí. O sigui, de fet, mirem directament els ulls a la gent. i expliquem les coses a públic. Clar. També no és, no és que ens tanquem a nosaltres i ja està, sinó que ho obrim i ho compartim amb la gent i els mirem, vull dir que sí que és molt, molt pròxim.
Inclús
més...
participen, sí. Vull dir...
Dale.
Inclús pot ser que algú del públic ens hagi d'ajudar en algun moment, en alguna cosa, els actors.
A carregar alguna cosa que no fa ell.
No, podria ser.
Sí. Sí, sí, és una cosa que ben bé que no fas.
Bueno, hi ha participació activa, deixem-ho que hi ha participació activa.
I aquest moment hem de fer... No és spoiler exactament, eh? Perquè si es vol veure una obra, hi ha obres que són molt conegudes i la gent repeteix i les coneix perfectament. Però,
sí.
Però quan hi ha aquest moment que es diu hem de fer alguna cosa més que tenir la botiga de còmics, per què és això?
Sí, realment jo crec que amb això... És important la xispa, això, el superheroi que existeix de veritat al barri, que en teoria és una botiga que està al Raval, tot i que l'acadèmia no estigui al Raval.
No gaire.
Perquè originalment la va escriure el Marc Angelet i la feien a una botiga de còmics de veritat que està ubicada al Raval, Arkham Comics. Llavors, això, jo crec que el que veuen els personatges de la botiga, que ho veuen per les notícies a través del diari que es llegeix el Bruno, és que això, que una persona està actuant al barri i està intentant aturar les injustícies. I no és que tots estiguin d'acord amb com reaccionar això, no? Perquè el Manu, per exemple, diu, bueno, és admiració absoluta i és que fantàstic que algú actuï i faci coses. Però els companys tenen opinions diferents.
Sí, la mare es veia pringat, això és una performance, no serveix de res. Espavila i fes alguna cosa de veritat en lloc de ficar-te una màscara i una capa.
I el Bruno no creu en aquests superherois. El Bruno creu que si algú ha de fer alguna cosa és la policia i no algú emmascarat.
I l'administració pública.
Aquí. Sí.
I
jo
la que arriba allà...
Jo, bueno, jo sóc la que dinamito el que es posi en la capa. O sigui, jo dinamito que es passi a l'acció. O sigui, crec... Soc com, és que no sabria com dir, és com un àngel, el meu personatge és com, és una persona però podria no ser-ho, o sigui, és com un angelet que apareix allà i pica un botó i se'n va després.
L'autor realment ho planteja així?
No, és més una cosa que tinc, que com ho entenc jo, o sigui, no sóc un, com ells tenen, com tenen els seus conflictes, els seus... Jo també, el meu personatge també els té els seus conflictes, s'ha de pagar una carrera, s'ha de pagar un pis, però no... Jo el que explico no és la meva precarietat. Jo el que explico és que jo en aquesta obra per pitjar un botó i encendre una bombeta i jo després desapareixo d'aquí. O sigui, no sabem què passaria després d'aquesta obra, o sigui, si, quan s'acaba la xispa què passa, però crec que el meu personatge és més com una persona que apareix, fa el que ha de fer i després se'n va. I ja està.
Això no passa quasi mai, eh?
Has vist? Perquè no, és molt màgic, el meu personatge...
Apareixen i es queden, eh?
És molt màgic. Jo el trobo supermàgic.
Anna, he llegit que hi ha un tema important que és el moviment.
Sí.
O sigui, dintre de l'escena, el moviment que es produeix dels personatges.
On has llegit això, tu?
No, però just ahir ho vam parlar. Amb qui ho vam parlar, això, ahir? No me'n recordo, però ahir ho vam parlar d'aquell moviment, que és molt important.
Bueno, perquè tu saps que jo sóc ballarina.
Clar, i... per això t'ho dic.
Clar, per això ja sé que tu enfoques. Vale, és que jo la interpretació no l'entenc sense... No entenc la interpretació sense el cos. O sigui, per mi el cos és la base de la interpretació, perquè, en veritat, no sé, quan estem en la vida normal és el cos el que ens dona les coses, no es lo dona el cap solament, o sigui, és com reacciones, com ho sents, tot això ve molt per el cos. I llavors tot aquest treball amb l'Ivan, que ens van juntar i d'alguna manera ens complementem en aquest sentit. I llavors tot això per dir que hem treballat des del cos tota la interpretació, o sigui, ells arribaven i no era amb la ropita i los zapatitos, que ja em sembla perfecta, eh? Aquesta manera de treballar, però és com més mental, més des del cap, més des dels pensaments, què faria aquí, què faria allà, que no sé què, que no sé quants, i per nosaltres és una mica, és que aquí estem perduts, perquè per pensaments i per maneres a mil, però en canvi el cos mai menteix, no? I era una mica posar-les a nivell físic, fer un entrenament, treballar des del contacte l'un a l'altre, contacte real, a veure què les sorgeix, fer treball a partir del body weather, que és la disciplina que jo treballo, posada cap al teatre d'alguna manera, perquè generalment la treballem molt cap a la dansa, però cap al teatre és molt bé. Com a intèrpret és una cosa que és un treball molt, molt potent, perquè treballes molt la presència, treballes molt l'escolta del cos, treballes molt les sensacions, la percepció, la pròpia percepció, totes aquestes coses que no es veuen, però que a escena són. Llavors tu les veus i una cosa que ens agrada molt que està passant és que diuen que estan molt bé. Saps? I que ho fan molt bé, i que estan molt bé, i que estan molt bé. I clar, pues per nosaltres és molt guai, perquè hi ha un treball de fons en el que confien a tope, no? I que a ells no les hem tingut que convèncer de res. O sigui, vull dir, són estupendos. I llavors des del primer moment ha sigut a saco. O sigui, què hacer? Queremos ponernos fuertes. I era una mica, no és posar-se fort.
Digo, a saco, solament. Digo, a saco, eh? No
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
És veritat, que... això?
Sí, sí. Bueno, al final és un espectacle que té un ritme i un motor molt alt, i és tota l'estona passant coses, i hi ha d'haver-hi un motor i un ritme que l'hem de mantenir durant tota l'hora que dura l'espectacle. Per tant, és veritat que si no entràvem ja amb tota aquesta feina feta o amb un escalfament potent, és que cau, perquè l'obra comença a dalt i es manté a dalt. Llavors, és com era una, a nivell tècnic era molt complicat poder començar a dalt i mantenir-ho sense una part prèvia, no? De fet, quan vam entrar al teatre, que fèiem assajos i llums i tot plegat, que no podíem escalfar i fèiem un pas així directament, es notava molt, i ho vam parlar amb l'Anna, que necessitàvem escalfar durant una bona estona per poder preparar el cos per després mantenir aquest nivell.
I també una cosa que, o sigui, que crec jo que el fet de que ens hagin entrenat des del cos i des de la presència, bàsicament, ha fet, un, que quatre persones que ens hem format a llocs completament diferents estiguem en sintonia i que no sembli que ens haguem format a llocs diferents, i segon, que estem allà per rescatar-nos en tot moment. O sigui, estem, com que hem entrat des del cos, ens hem connectat, ens hem no sé què, pues després, quan algú la caga, és que ens salvem. O sigui, per exemple, l'altre dia em va fer molta risa perquè de cop i volta hi ha una escena que som nosaltres tres i la Núria va dir una frase meva. Però va ser meravellós, perquè va coincidir just que no la vam dir alhora, i això és pura escolta i pura presència entre nosaltres.
I
aleshores és molt guai perquè, bueno, és el primer cop que m'he trobat de quatre persones que no hem estudiat juntes, de cop i volta ens posem a un escenari i som un pràcticament.
Però jo insisteixo que això ha pogut ser d'aquesta manera per la seva predisposició al treball. O sigui, vull dir, és veritat. O sigui, no, vull dir, en aquesta companyia, clar, són molt permeables, van molt a full en totes les coses, i llavors nosaltres portàvem una manera de fer que ja la portàvem fer des de les formacions, perquè les formacions les hem fet amb gent que nosaltres volien, que en tenien d'alguna manera, i que pensaven que ens servien per després poder treballar amb ells. O sigui, a mi m'agrada treballar en companyia com hem treballat aquí, que és amb una escolta conjunta. O sigui, ara, per exemple, les veuen i diuen, hòstia, és que s'escolten supermé, és que no sé què, és que els comentaris quasi tots són, sí, són aquests, no? I que per mi és molt guai, no? És molt guai. I és com, clar, però hem treballat des d'un treball... És impossible fer-ho si no fem lo d'abans. O sigui, portem un mes i mig entrenant per fer aquesta funció. No pensant en com la... O sigui, entrenant per fer la funció. I llavors... és bàsic, i llavors ells ho entenen molt bé, i no és una cosa que tinguis que estar ahí, perdona, tret el xandall, saps? No, perdona, intentant convèncer, no? De, no, és que si ho fas des d'aquí anirà molt millor, no? Que en això, quan fas assistència de moviment, ho has de fer molt, no? Que és com, te prometo que te llevo a un buen puerto, no? I amb ells és, anem així, vale, saps? I llavors ha sigut molt guai.
Bueno, que hi hagi sintonia, evidentment, és fonamental, perquè si no n'hi ha, des de l'espectador es veu de seguida. Es veu de seguida quan allà hi ha algun tipus de problema que supera els papers, ja està claríssim. O sigui, l'experiència meva amb això ha sigut, i no amb això, amb orquestres, amb el director, el director d'orquestra no qualla amb els músics allà on no funciona. No funciona. Mai. Bueno, però estic molt content que digueu això, que hi ha hagut aquesta sintonia. Experiències prèvies que heu tingut en teatre?
Bueno, no ho sé, jo és que vaig estar, això, he estat 2 anys que ja podria haver estat estudiant, que he estat estudiant coses més puntuals, no? I és això que fas cursos i t'organitzes, i sí que vaig fer una obra de microteatre i al Festival Píndoles, que es fa a Montjuïc. Sí. Però és això, al final pel càsting era màxim una i era aquesta la que tenia. I ja sí que després ha aparegut més feina, però això, ha estat ja durant el procés, perquè al final ens coneixem de fa 2 anys ja, vull dir que hi ha hagut temps aquí perquè surtin coses.
Miguel.
Sí, jo bueno, tampoc hem tingut massa, jo l'únic que tinc, a més d'això, és el meu projecte com personal, que és una companyia de teatre familiar, amb el qual doncs, hem fet diferents espectacles, portem 2 anys i hem fet... és una companyia que fem, és de Sant Boi i Barcelona, però bueno, tenim un espectacle de creació pròpia que hem estat a Girona dins de la temporada alta, sí. I estem fent diferents funcions i mica en mica.
Jo, poca cosa també. Vaig fer al novembre un microteatre als Rebels, també, vull dir, som el team microteatre, i poca cosa més. És que he acabat la formació aquest any al Col·legi de Teatre, jo.
On vas estar?
Al Col·legi de Teatre. És, no és molt gran, és petiteta, però allà estem. I també, bueno, amb el Miguel també fem alguna cosa a Sant Boi, amb la companyia aquesta que ell ha dit, però poca cosa anar fent i a veure on ens porta la vida.
Jo zero. No, jo no ho crec. T'ho juro. O sigui, jo just vaig acabar la meva formació a Aules i, bueno, aquest moment de Dios mío, què haré con mi vida, què faré, abisme, quin horror, i just octubre convoquen càsting de Nous Horitzons i allà estem. I allà estem. I ja està.
Bueno, és que el projecte una mica anava així. O sigui, era com donar espai a la gent que no havia fet res, sí, clar, perquè si no sempre són els mateixos i aquestes coses, és una mica...
Home, aproximadament el càlcul és que només hi ha un 23% dels actors i actrius de Catalunya que funcionen de forma regular.
Ja.
Sí. Fent teatre.
I em sembla molt alt, eh?
Jo pensava que seria més baix, eh?
Em sembla molt alt.
No, penso que estic dient teatre, televisió...
Ah, tot plegat.
Cine...
Igualment, eh?
I publicitat.
Jo em pensava que eren molt poca més, o sigui, que eren molt poca més gent.
No, però això d'aquí no passa. Més les grans cadenes i pum. Un fa una funció aquí i una funció aquí. Com a mínim a l'any, 2 funcions. Sí. Després a la gira corresponent, que serien 30 o 40 funcions segons quines obres. I, bueno,
sí, sí.
Això és així. I això és així, em sembla que si amb aquest camí que anem...
Exactament.
Amb aquest camí que anem, la cosa no que evolucioni massa. Que evolucioni massa. Però, en fi, hem de ser optimistes, no? Sobretot vosaltres, que som molt joves.
I tant.
Total.
Sí. Hem d'agafar aquesta frescor i aquest optimisme de la xispa i portar-lo aquí també.
Ara us faré una altra pregunta. Què t'agradaria fer? Quin tipus d'obra t'agradaria fer?
Uau.
Quin
ala, tipus d'autor, guai.
Quin tipus d'autor t'agradaria fer?
Joan Llau. Ja està. Sí, jo la calòrica... Bueno, el que vam fer el lliure fa poc amb el Nil Cardoner. Uau. Un 10.
Aquí hem vingut diverses vegades a la calòrica.
No, pues, admiració màxima. Molt bé, sí, molt bé. Sí.
Jo la veritat és que no tinc un tipus concret. O sigui, crec que bueno, la xispa que estem fent ara és un tipus de teatre que m'agrada molt, que m'agrada molt la comèdia, m'agrada molt el poder estar amb el públic, fer-los que formin part. Tot aquest espectacle més això, immersiu, fer que el públic entri amb nosaltres és el que més em crida, la comèdia. Evidentment també tinc tota la part del teatre familiar que també m'agrada molt.
Hi ha molta sortida, en aquest cas, molta gent que fa la sortida precisament
sí,
que hem fet teatre familiar.
Sí, també hi ha, bueno, crec que és un tipus de teatre on hi ha molt, bueno, hi ha també molt intrusisme laboral,
també.
I és així, perquè al final, el que tu dius, no, sembla que hi ha molta feina, llavors sembla que tothom pot fer teatre per nens i, no, evidentment, no és així. De fet, el nostre projecte també neix a partir d'aquí, no, de que volem fer teatre de bo per nens, no tractar-los com si fossin... idiotes, que els nens...
No. Hi ha una característica amb això que dius tu i és de pensar que el públic és infantil, ho acceptarà tot.
Correcte.
No, al contrari.
Són els més crítics.
Ho manifesta més claríssimament. Si sí, no sí. funciona, no li funciona. I ho diu de seguida, no se n'està. En algun lloc grans sí pot passar que, més o menys, però els nens i les nenes no es queden, no es queden parats. Quin autor o quina obra t'agradaria fer?
És una pregunta una mica difícil, eh? Perquè és com
home, esclar,
que
però
hi ha molts frets de saber.
Ja portes hores aixecada, vull dir.
No ho sé. La Calòrica també em flipa, la Perla 29 també fan coses que m'interessen molt. També aprofito per dir Los Detectives, que són una companyia que van venir a fer-nos una formació, que de fet vam anar a veure Concrete Matter, que era una obra que estaven fent a l'Antic Teatre. Aquell moment jo vaig sortir d'allà flipada. I va ser una amiga com, buah, és que potser puc anar més per aquí. Vull dir que és un tipus de teatre que tira més per lo físic, per no racionalitzar-ho tot des del cap, sinó des de les sensacions i des de una cosa més visceral, crec, i em crida molt l'atenció tot aquest món, la veritat.
A mi m'agrada molt el teatre polític, moltíssim, crec que és el que més m'agrada, o sigui, m'agrada molt de plantejar un conflicte i plantar-te-la a la cara i que surtis d'allà destrotadíssim, m'agrada molt, em flipa, i també m'agrada molt, jo vaig tenir un professor, el Jumon R, que té una companyia amb l'Helena Fortuny, i fa molt teatre social, o sigui, agafen a gent del Raval i fan un Lorca. I hi ha gent que fa teatre perquè li agrada el teatre, però punt final, i això m'encantaria. De fet, ahir va venir a veure'ns el Quim Ávila i em va explicar que ara se'n va a Argentina a fer teatre amb nois i noies autistes, i jo va ser d'explicar més perquè m'encanta, em fliparia. És el que més m'agradaria, jo crec, la veritat.
Molt bé. Anna,
què?
Ens ha arribat més o menys a l'hora, sembla que no.
Sí.
Perquè no ha passat res, hem passat 40 minuts. Molt content que estigueu aquí, molt
jo
content
també.
De veure que si és per vosaltres el teatre no desapareix, ans al contrari, això és importantíssim. I esperem a veure si efectivament teniu la possibilitat de lluitar de forma que això giri i es vegi per tot arreu.
Esperem de veritat.
Que bueno, sí, de moment jo ja ho diré aquí a tot auditori que s'ho pensin.
Vale. Exacte.
Oh,
i que ho fem a la platea.
I que ho fem a la platea, per exemple.
Sí. Que ho has de veure,
la
tu.
La setmana que ve tindrem aquí el programador del Teatre Auditori.
Ah?
Perquè presenten el dimarts que ve la programació del 23-24.
Ah, molt bé.
I per això li direm a part. No
aquí. Vale, no, aquí no. Però si ho diràs, has de dir, és que jo lo vull veure.
Exacte.
A l'any que ve.
Exacte, que jo no em puc moure massa.
Exacte. Si vols te porto avui, a veure la xispa. Jo te llevo. En serio, que tinc ganes de fer
avui
seguiment.
Avui aquí hi ha lectures a la fresca.
Ai.
Mercè Rodoreda.
Molt bé, que guai.
Sí.
Sí.
Que es fa cada any aquí. Este fa 19 anys que es fa lectures a la fresca.
Que guai.
Que la primera lectura a la fresca va ser la clàssica lectura, doncs amb una tauleta, una llum, un paper, i anar llegint. I en aquest moment, doncs, la cosa ha canviat moltíssim. Fins al punt, que una vegada amb una lectura, doncs, que ja sé, participo molt, doncs un que va venir a veure, que no havia vingut mai, em va dir, ho fem molt bé. Ho hem fet molt bé. I per què porten un paper a la mà? Perquè el moviment és un moviment normal de teatre, amb la diferència que van així, no?
Sí.
I de tant en tant, perquè no s'assaja prou temps com per poder fer una escenificació.
Nosaltres l'any passat ho vam fer així, sí. I a més anaven tirant les fulles al terra.
Uf, és veritat.
Imagina't, anaven fent fiu.
Estressava,
sí, sí.
Ara el tècnic, quan jo he picat a la taula, ja m'ha renyat, diu, què fas? Bueno, Anna...
Bueno, Eduard, moltes gràcies, Lluís,
Miquel...
Moltes gràcies. Anna.
Moltes gràcies.
Fins a la propera.
Igual.
Vale.
Gràcies per haver vingut.
A tu.
A tu per convidar-nos.
Sí. Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
La 17a curs internacional de cant camerata a Sant Cugat s'està fent aquesta setmana i per poder parlar-ne podem fer-ho amb en Xavier Baulies, que és el fundador, el creador d'aquests cursos internacionals. Xavier, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Què tal? Com funciona, bé, bé. Com està funcionant aquest curs que va començar dilluns i que veu el dissabte?
Està funcionant molt bé, és una represa després de 3 anys de pausa per la causa de la pandèmia i tot l'enrenou que representava per fer un curs de cant, pròpiament, amb mascaretes no ho volien fer. I està funcionant molt bé, aquesta represa, amb alumnes de molt nivell i molta intensitat.
Aquesta és una formació integral, diu, de la veu professional, o sigui que hi ha, a més, alumnes de diferents llocs del món.
Sí, tenim una delegació important de Suècia, hi ha una cantant, una soprano dels Estats Units, una soprano de Geòrgia, un baríton d'Iran, i després els altres són catalans, la majoria. Hi ha algú que ve també d'Òscar, una noia, una soprano. Bé, bé, hi ha una bona collita, que diríem, no? Sí,
la música que posava abans d'entrar a parlar amb tu era precisament la Sara Balanc.
Sí.
Que va ser una de les participants en un d'aquests cursos internacionals. Que passa que parlem d'alguns anys, perquè ella devia venir, no sé, el 6è o 7è curs, una cosa així.
Sí, ella va venir, potser una mica més enllà, perquè aquesta és la 17a edició i la Sara, doncs, potser va venir a la 10a o 11a. Però també vam tenir la Carol García, que són les dues, potser les més brillants que han sortit del curs, la Carol García, que és mezzosoprano i ha estat cantant molts anys a l'òpera de París, a l'òpera francesa de París, i la Sara Blanc, que són dos... Hi ha una llista llarga també de gent molt brillant que estan cantant i que han passat pel curs.
En aquest moment diem que tenim un professorat que es pot dir que és de Déu-n'hi-do, no? Hi ha Francesca Roig, la mezzo, la Carme sí. Bustamante, soprano, en Jordi Casanova, sí. Tenor, Rosa Maria Conesa, la Marisa Martins, mezzo també.
Aquesta és una novetat, la Marisa és una novetat. La Marisa Martins està obrint una nova línia que és la dramatúrgia del lit i està tenint un èxit grandiós entre els alumnes, perquè és una cosa que ens faltava.
I teníem també...
Com cantar oratori, ho teníem molt resolt, però el lit ens faltava. Sí.
I teníem també la Clàudia Rustic amb paper escènic, que hi havia... Havia estat també?
Havia estat també participant. Sí, tots són professors vinculats, l'única novetat d'incorporació és la Marisa Martín, la mezzo. I la resta són vinculats al curs. La Clara del Rostre és la professora de teatre que està preparant unes escenes molt maques pel concert de divendres de demà.
Perquè el concert, el de tancament serà el divendres o hi ha un altre també dissabte?
Demà hi ha el concert més teatralitzat, que és a la tarda a les 6 a la Magna, i el dissabte hi ha el concert de Cloenda, que aquest any el fem a l'Aula Magna. I el concert de Cloenda és on donem els premis de la Fundació Agall, premis de l'Òpera de Sabadell, premi de la Fundació Apròpera i premi Camerata Sant Cugat de Cant.
En el cas del concert del dissabte, és obert al públic?
És obert al públic i farem taquilla inversa aquest any.
Molt bé.
És a les 8 de la tarda i serà espectacular perquè hi ha unes veus precioses, sí.
Perquè actuaran tots els que han estat participant en el curs?
Sí. Exacte, tots canten i després hi ha una deliberació i s'atorguen els premis. Sí.
I el propi públic, en aquest cas, participarà com a públic, però no com a...
Bueno, està bé que diguis això, Eduard, perquè vam fer un parell d'anys l'opinió del públic i és una cosa que ens hem plantejat. Dir, el premi d'opinió del públic i la Carol García, per exemple, que en aquella època va guanyar dues vegades seguides, la Carol, i la Sara també va guanyar, en aquella època fèiem que, a més, hi havia una distinció que és el Premi del Públic, i molt sovint coincidia amb el Premi Camerata.
I, a més, hi ha una altra cosa, que seria uns premis que doneu amb els primers, el Premi Camerata, però que són un Premi Camerata amb efectiu per una part, però després hi ha un premi que em sembla interessantíssim, que és el de Òpera Catalunya, que és participar a l'Escola d'Òpera dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
Exacte. A l'Òpera de Sabadell tenim molt bona relació ja des del començament del curs internacional, l'any 2004, que la Mirna la Cambra, la presidenta, sempre ens ha fet molt de costat, i aleshores han sortit alumnes destacats que acaben puguem desenvolupar més a nivell professional les òperes que organitza la Nit a la Cambra.
I feu també un Premi Fundació Aragall.
També, que això són classes amb el Jaume Aragall, amb el tenor.
I a l'associació Pròpera de Sant Cugat, amb el Marc Sala, no?
El Marc Sala el que fa és agafar algunes veus, fa un premi, ja va començar l'anterior edició del 2019, i el que fa és convidar a una de les seves produccions, però el Marc sí que fa més produccions, i també incorpora algun d'aquests alumnes també en les seves produccions.
Molt bé, Xavier, doncs escolta'm, content de poder comentar això amb tu i veure que el premi torna altra vegada, aquest curs internacional torna altra vegada. A veure si l'any que ve, l'any vinent, torna també el seu espai que dels concerts, que era el claustre del monestir.
Sí, s'han hagut una mica no sé com dir-ho, és igual, és una coordinació que ens ha faltat una mica de coordinació, perquè hi ha el cicle angular que coincideix també en el claustre el mateix dissabte. Això és un tema de coordinació que suposa que és millorable i que ho farem entre tots.
Esperem que l'any que ve això s'hagi solucionat.
Sí, és clar, s'ha solucionat.
Molt bé, Xavier. Doncs, Xavier Bolguis, moltes gràcies per continuar al front d'aquest premi i d'aquest curs, i amb l'espera que això doncs continuï molts i molts anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A tu, Xavier. Gràcies, Eduard. Bon dia. Bon dia. Hem d'anar molt ràpid perquè queda molt poc temps, i diguem que avui dijous a les 22 hores a l'Amfiteatre dels Jardins del Vallès, primera sessió de la 19a edició de Lectures a la Fresca amb La senyora Florentina i el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda. I el divendres, demà divendres a les 21:30 al claustre del monestir, primer concert d'angular cambra amb el tio Pedrell, piano, violí, violoncel i talents emergents amb el duo Picón Balcells. Dissabte, també a les 21:30, al claustre, segueix angular cambra amb la soprano santcugatenca Laura Brasó i la pianista Anna Caixells, i la prèvia del duo Cirera Balcells. I el diumenge acaba el concert d'angular cambra, a les 21:30, també al claustre, amb Senna's Wine Quintet i l'emergent Ot Ortega Travé al piano. Ja us deixo música de Ligeti, interpretat precisament per aquest quintet de vent. Adeu!
Thank you.